8 en punt del matí, segon dia del mes d'octubre. Com esteu? Bon dia i bona hora. Comença el dia amb el cel majoritàriament serè a les nostres comarques, però això sí, amb temperatures suaus. Aniol Puigverd, com estàs?
Molt bon dia, Joel.
Com tenim el panorama avui?
Doncs, com deies, temperatures suaus. Ara mateix 1 grau sota 0 a Vall de Núria. En tenim 6 ja de positius a Das, 8 graus els tenim a Sant Pau de Segúries. Ara mateix 11 graus a les preses a Besalú. També Sant Joan les Fonts, 12 ja a Ripoll, a Camprodon, a Olot, a Mieres, a la Vall d'en Bas, 14, a Castellfollit de la Roca, 15 graus. Els tenim a Banyoles, 17 a Girona i a Figueres i 19 a Roses.
Previsió meteorològica, Dani Ramírez.
Avui ens espera un dia suau, baixa una mica la temperatura, màximes de 22 a 25 graus. La matinada ha estat freda a la Cerdanya, hem baixat a 0 graus a Das, a l'aeròdrom, però a la vila de Das, 4 graus positius. Hi ha molta diferència entre el poble de Das i els de fora, a tocar del riu Segre. A Ger, a la Cerdanya, 1 grau, n'hem tingut 3 a Puigcerdà, força freda, i destaquem a muntanya valors de 3-4 graus a la Tosa i a Ulldeter. Positius, ja no són negatius, a diferència de la setmana passada. A Olot, la mínima ha estat de 10, a tocar de Vic a Set Fores, 10 graus, a Vic 13, n'hi ha hagut 15 a Girona i 17 a Castell d'Aro, que és de les més altes, juntament amb Figueres, amb 16 graus, a Gombrèn, mínima de 8. Bé, situació avui de núvols i clarianes, però en principi s'imposarà el sol en punts de la costa, prelitoral, especialment cap a la selva, mig ennuvolat, també en punts d'Osona. A la tarda, Garrotxa, Lluçanès, Ripollès, hi pot haver alguns núvols, en principi sense pluja. I aquest cap de setmana, primer cap de setmana d'octubre, ens portarà canvis diumenge. Dissabte, dia de sol, puja la temperatura, alguns núvols a la tarda, i després ja diumenge canvia el temps. Matinada, matí, algun plogim al Pirineu, poca cosa, la temperatura es manté o baixa una mica a la tarda, a tot arreu, i el canvi arribaria a la tarda-nit de diumenge. Aleshores sí que pot ploure a molts sectors, localment amb tempesta, i quan més pluja preveiem és la nit de diumenge, matinada dilluns. Aleshores les pluges podrien ser una mica intenses cap a la Costa Brava, la Sela, Baix Empordà, Gironès i Pla de l'Estany. Per tant, seria el proper canvi de temps, una mica important, la nit de diumenge, dilluns, matinada, matí de dilluns.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Les entitats independentistes de la Garrotxa apel·len a l'optimisme per recuperar l'esperit de l'1 d'octubre del 2017.
Un any més, Òmnium Garrotxa, l'ANC Olot i el CDR Olot han organitzat l'acte commemoratiu d'aquell dia. Enguany, el llavors màxim dirigent de l'ANC Olot, Josep Ferrés, ha estat l'encarregat de fer el parlament principal de l'acte a la plaça 1 d'octubre de la capital garrotxina.
I el que hem de dir és no treure importància, que vàrem fer una cosa molt i molt important i que recuperem forces i dir, bueno, tornem-hi, potser d'una altra manera, però tornem-hi, perquè és superimportant que hi tornem i la República Catalana i la independència de Catalunya el que necessita és gent que en la mesura de les seves forces estigui disposat a tornar a lluitar.
Us ho avançàvem ahir, la collada de Toses, i en concret dues de les seves corbes han estat seleccionades pel Servei Català de Trànsit per acollir una prova pilot amb l'objectiu de reduir la sinistralitat en accidents de motos.
La mesura consisteix en la instal·lació de senyalització horitzontal a l'asfalt per forçar els vehicles de dues rodes a seguir un traçat més obert a la carretera i evitar els xocs frontals o frontolaterals en les corbes amb més perillositat.
En Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
Ajuden que el motorista faci una traçada segura. El portes cap a la banda dreta de la carretera on hi ha la viona i el faldó i és més segur, l'ajudes a mirar tota la corba perquè faci una bona traçada, evites que trepitgi la pintura i, per tant, forces la traçada segura i, sobretot, també fas que redueixi velocitat. La marca provoca una reducció de velocitat.
Encara mobilitat, la plataforma Garrotxa Viva reclama garanties en el projecte de la variant i que es prioritzi la preservació de l'entorn.
Es tracta d'una entitat creada després de la xerrada de la Generalitat a Can Trona d'aquest estiu. Consideren que s'han escoltar totes les parts i que no s'han previst les conseqüències de la nova carretera per l'aqüífer de la Vall d'en Bas.
Una de les portaveus és Cristina Moles.
No veiem clar l'afectació que tindrà l'aqüífer. L'aqüífer que hi ha sota la Vall d'en Bas és un dels més importants de la península Ibèrica i a la xerrada de la Generalitat vam sortir amb més dubtes, amb més preguntes que respostes. Creiem que no està prou treballat totes les afectacions que pot tenir, les conseqüències negatives que pot tenir foradar aquest aqüífer per la comarca a mig i a llarg termini, i això ens preocupa especialment.
L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses està modernitzant la xarxa d'aigua potable del nucli urbà amb l'objectiu de millorar-ne l'eficiència, reduir les fuites i garantir un servei més sostenible.
Aquesta actuació dona continuïtat a la renovació de comptadors antics i de la canonada en alta a la captació de Mala Tosca i el dipòsit municipal.
Escoltem en Ramon Roqués, alcalde de Sant Joan de les Abadesses.
Substituirem quasi 500 metres de tuberies per tuberies noves i més eficients. L'objectiu és sectoritzar el poble amb nous sectors per fer de la xarxa tota ella, com et deia, molt més eficient fins al punt d'evitar al màxim les fuites per aconseguir fins a un estalvi de 29.000 metres cúbics a l'any, d'uns pràcticament 200.000 metres cúbics a l'any que tenim d'aigua. Per tant, és una millora molt important en quant a la distribució d'aigua en baixa, que també s'afegeix a les actuacions que hem anat fent últimament amb el canvi d'un 30% dels comptadors a digitals.
Encara més obres a Sant Jaume de Llierca, l'Ajuntament cobrirà la pista poliesportiva.
L'equip de govern ho contempla des de fa anys i ara ho poden fer gràcies als 430.000 euros de subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis. Des de l'Ajuntament esperen que aquest espai pugui ser de gran utilitat, sobretot en cas de pluja.
Escoltem l'alcalde Jordi Cargol.
Pensem que és un equipament necessari per poder tenir el poble, que és cobrir la pista esportiva. Val? Nosaltres ja era un tema que a la primera legislatura, quan va començar el nostre equip de govern, vam dir que el faríem, que ho tiraríem endavant. De fet, el projecte ja el vam iniciar en aquell moment. El va fer en Xavier Bayona.
Més coses encara en matèria de infraestructures esportives. Hem de dir que Ribes de Freser destinarà una partida de 7.000 euros de la Diputació de Girona a la millora de la pista de pàdel.
En aquests 4 anys des de la seva inauguració ha patit desperfectes, sobretot en el ferm de la terra. Per continuar oferint aquest equipament esportiu i amb qualitat, el consistori iniciarà les millores entre finals d'octubre i principis de novembre.
L'alcaldessa és Mònica Sant Jaume.
Terra quedava com desfermat, la moqueta s'arrugava i per tant necessitàvem una renovació. I en aquest sentit, gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona referent a instal·lacions esportives, doncs hem pogut fer aquesta modificació. La contractació ja està feta, ha valgut uns 7.000 euros, val? I la finalitat és que amb aquesta nova moqueta, amb aquesta nova solera, doncs no tinguem aquests problemes i quedi el terra, diguem, ben enganxat.
L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa aconsegueix estar per sobre la mitjana catalana, segons l'enquesta Plaensa del 2025.
El centre obté un 8,87 de nota global respecte al 8,45 de la mitjana dels hospitals catalans. Segons les últimes enquestes Plaensa sobre atenció hospitalària amb internament d'aguts del 2024, l'Hospital d'Olot ha millorat la seva puntuació en 15 de les 22 preguntes.
Escoltem el gerent del centre.
La veritat és que estem molt satisfets, molt contents d'aquests resultats, sobretot perquè és el reflex de com valora, no, la nostra ciutadania, els garrotxins i les garrotxines, la nostra feina, no? Que al final estem aquí per prestar serveis de salut a la gent que ho necessita i que ens valorin tan positivament com mostra aquests resultats.
En cultura, Claudi Casanovas, Dolors Rossinyol i Pol Clusella seran els protagonistes de la 12a edició de la Bianyal.
Se celebrarà el proper 11 d'octubre al Mas Sovelles de la Vall de Bianya. Novament, l'organització aposta per un espai destacat del municipi on els artistes escollen in situ on volen fer les seves propostes. Les entrades es poden adquirir al web de l'esdeveniment i les activitats de tarda seran gratuïtes.
La membre de Binari és Helena Boix.
La tria dels artistes la fem entre tots els membres de Binari. No som comissaris, som artistes, i aleshores cada artista fa una proposta i convida alguna cosa que tingui ganes de veure, de conèixer el treball o de conèixer l'artista. I aquest és una mica el motiu de la tria i de la varietat d'artistes que fan obres que es despleguen al voltant de tot el mas, a l'exterior, a l'interior de la casa.
Fem una mica d'història perquè el cremallera de Ribes de Freser, més de 400 anys d'història, de molí fariner, espais de creació i residència artística, és el títol del nou llibre del ripollès Miquel Sitjà.
A petició dels seus propietaris, l'historiador va endinsar-se en la història d'aquest espai cultural que en 400 anys d'història ha tingut múltiples usos.
És un llibre que vol connectar el progrés d'un poble que va passar de ser un poble sotmès a un castell a un poble on avui s'hi fa una activitat cultural, artística, esperem que no torni, és a dir, que l'evolució continuï sent positiva en tots els nostres edificis.
Sant Joan les Fonts celebrarà aquest cap de setmana la 19a edició de la Fira Internacional de Bruixeria. El Dia de los Muertos serà el fil conductor d'aquesta edició, amb activitats que conviden a descobrir de manera festiva i espiritual la manera en què el poble mexicà entén la vida més enllà de la mort.
Lluny de veure-la com un final, el Dia de los Muertos celebra la continuïtat del vincle amb els éssers estimats que ja no són entre la resta, l'organitzadora Gemma del Destí.
Perquè per ells el Dia de los Muertos, o sigui, nosaltres quan perdem algú aquí, normalment el que fem és passar un dol, que això no vol dir que ja no el passin, també el passen, evidentment que sí, però miren la mort amb uns ulls diferents. O sigui, ells veuen tot el que has compartit amb aquella persona al llarg de la teva vida al seu costat. Veuen tot el que aquella persona ha deixat de petja mentre ha anat fent la seva vida. Llavors, clar, quan es fa el Dia de los Muertos és recordar-los perquè segueixin vius.
Fira Internacional de la Bruixeria de Sant Joan les Fonts, aquest cap de setmana, també en directe a través d'Olot Televisió, amb un programa especial aquest diumenge a 12:15 del migdia. Esports, el Club Voleí Olot aconsegueix plaça a primera divisió masculina estatal.
Aquest ascens ha estat gràcies a la reestructuració de la mateixa federació, que ha creat un grup nou. El conjunt olotí debutarà aquest cap de setmana a casa contra el Club Voleibol Porto. El coordinador és Marc Busquets.
Diem que aquesta temporada es reestructurava tota la lliga, es creava un grup nou, el que ens donava moltes opcions de que si participàvem a fases, tot i no treure una de les primeres posicions, doncs tinguéssim l'oportunitat, no, d'acabar pujant, i al final així va ser. L'equip content, el club encara més, i amb moltes ganes de començar la Lliga aquest diumenge a casa.
La ciclista garrotxina Maria Àngels Noguer inicia la seva aventura a la Titan Desert del Mariam.
Són 4 dies consecutius de ciclisme de muntanya, més de 6.000 metres de desnivell. L'objectiu de la garrotxina és aconseguir acabar les 4 etapes.
Va ser de 4 dies de cursa, com hem dit, i recorrerem un total de 360 quilòmetres, acumulant 6.000 metres de desnivell positiu. I passarem per terrenys tan variats com la costa, la muntanya, les lleres dels rius i fins i tot el desert. Travessant pistes i carrerons o viols del desert de Tavernes i del Cabo de Gata.
I el Rinyolos Rugby Club ja coneix el calendari de la temporada.
El conjunt Ripollès-Banyolí afronta enguany el primer curs a segona catalana després d'aconseguir l'ascens a la final del play-off del darrer curs. L'equip començarà com a local rebent a l'Osona el cap de setmana de l'11 i 12 d'octubre.
Garrotxa Activa, la teva assessoria a Olot. A Garrotxa Activa administrem comunitats de propietaris. Oferim serveis de compra, venda i lloguer d'immobles. Som assessors experts fiscals, comptables i laborals, tant per a empreses com a particulars. Si busques una gestió professional, tria Garrotxa Activa. A Olot, a l'Avinguda Sant Jordi 166, telèfon 972-2751-12. I ara també ens trobaràs a Ripoll i a Sant Joan de les Abadesses. Garrotxa Activa. Més de 20 anys assessorant persones.
Són les 8 i 13 minuts. Les entitats independentistes de la Garrotxa apel·len a l'optimisme per recuperar l'esperit de l'1 d'octubre. L'1 d'octubre del 2017, perquè ja no és el mateix. Un any més, Òmnium Garrotxa, l'ANC d'Olot i el CDR han organitzat l'acte commemoratiu d'aquell dia.
Enguany, el llavors màxim dirigent de l'ANC d'Olot, Josep Ferrés, ha estat l'encarregat de fer el parlament principal de l'acte a la plaça d'octubre de la capital garrotxina.
Ho ha seguit en Gerard Puigdemont.
Enguany, el parlament principal de l'acte commemoratiu de l'1 d'octubre a Olot ha anat a càrrec de Josep Ferrés, que aquell primer d'octubre del 2017 era el màxim responsable de l'ANC d'Olot i una de les persones que va encarregar-se de fer possible el referèndum. 8 anys després, admet que la gent hagi pogut passar per un període de pessimisme o desil·lusió, però apel·la a canviar de xip i continuar lluitant per aconseguir la independència.
I el que hem de dir és no treure importància, que vàrem fer una cosa molt i molt important i que recuperem forces i dir, bueno, tornem-hi, potser d'una altra manera, però tornem-hi, perquè és superimportant que hi tornem, i la República Catalana i la independència de Catalunya el que necessita és gent que en la mesura de les seves forces estigui disposat a tornar a lluitar.
Vista en perspectiva, Josep Ferrés recorda aquell dia amb emoció i a la vegada nervis, i creu que en aquell moment es podria haver adoptat una estratègia diferent.
Crec que quan vàrem entrar en la roda de la lluita centrada contra la repressió, ens vàrem equivocar i el que havíem d'haver fet era dividir-nos en dos fronts, la lluita contra la repressió i la lluita per continuar amb la idea de la República Catalana.
Com sempre, l'acte Olot l'han organitzat Òmnium Cultural Garrotxa, l'ANC d'Olot i el CDR d'Olot. Des d'Òmnium creuen que és clau persistir. En parla Nuri Bataller, vocal d'Òmnium Garrotxa.
A veure, nosaltres no mirem l'1 d'octubre des de la nostàlgia, des del que hem perdut. El mirem com a possibilitat de futur. Vull dir, si ho vam fer, es pot tornar a fer. Certament, les condicions ara són molt diferents. El moviment independentista existeix, però s'ha de retrobar una altra vegada. Els partits polítics no hi ajuden, no tenim l'hegemonia política que hauríem de tenir, ni molt menys, però si les entitats tirem endavant i apretem, els polítics ens hauran de seguir. I cap a això anem.
Critiquen la repressió política que continua fent, diuen, l'estat espanyol, i defensen la independència de Catalunya com a motor de canvi i millora social i econòmica.
Tenim repressió política. Ens han imposat el 25% de castellà a les escoles. Hi ha exiliats polítics encara. Hi ha molta gent encausada que no té l'amnistia. Per tant, normalitat no existeix, no hi és encara.
Àngel Girona i els músics de Sant Feliu de Pallerols han amenitzat un acte que ha comptat amb la presència de desenes de persones. A l'acte també hi han assistit representants polítics de partits independentistes del consistori olotí.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Parlem ara de mobilitat, perquè, de fet, us ho avançàvem ahir en aquest programa, la collada de Toses i, en concret, dues de les seves corbes han estat les escollides pel Servei Català de Trànsit per acollir una prova pilot amb l'objectiu de reduir la sinistralitat en accidents de motos.
La mesura consisteix en la instal·lació de senyalització horitzontal a l'asfalt per forçar els vehicles de dues rodes a seguir un traçat més obert a la carretera i evitar els xocs frontals o frontolaterals en les corbes amb més perillositat.
Ho ha seguit en Guido Sengerotti.
Unes elipsis de diferents tamanys adherides a l'asfalt generen un efecte òptic previ als revolts de les carreteres, fent semblar que la via es torna més estreta i forçant a les motos a reduir la velocitat. Aquesta mesura innovadora a la collada de Toses forma part d'una prova pilot del Servei Català de Trànsit per intentar reduir la sinistralitat a les carreteres. I és que fa anys que les xifres de mortalitat dels motociclistes es manté estable, entre 35 i 40 morts cada any a Catalunya, i s'està buscant reduir-la. Amb l'aplicació d'aquests elements visuals, a més, els motociclistes intenten evitar trepitjar la instal·lació a la carretera, afectant la seva trajectòria i fent-la més segura. En parla Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
Ajuden que el motorista faci una traçada segura. El portes cap a la banda dreta de la carretera, on hi ha la viona i el faldó i és més segur, l'ajudes a mirar tota la corba perquè faci una bona traçada, evites que trepitgi la pintura i, per tant, forces la traçada segura i, sobretot, també fas que redueixi velocitat. La marca provoca una reducció de velocitat.
El material adhesiu, però, és rugós i antilliscant i, evidentment, no suposa cap perill per als motoristes en cas que no puguin evitar trepitjar-lo. En condicions òptimes, té una durada de 4 anys a sobre l'asfalt. Aquesta mesura de senyalització horitzontal és una prova que fa que els conductors se sorprenguin i actuïn amb prudència davant d'un element visual al qual no estan habituats.
Hi ha un fenomen que se'n diu ceguesa al canvi. I és molt humà i molt de conductor de qualsevol tipus de vehicle. Aquesta ceguesa al canvi fa que ja no t'adonis que hi ha una marca, perquè n'hi ha tantes que no hi fas cas, no hi prestes atenció. Per tant, en els llocs puntuals on hi hagi més risc, més perill, allà es pintarà. En aquelles corbes més perilloses, allà es pintarà.
Aquesta prova pilot ve avalada per un enginyer mecànic assessor del govern austríac que ha aplicat aquesta mesura a països com la mateixa Àustria, Noruega, Suècia, Luxemburg o Croàcia, entre altres, amb resultats molt destacats. Cables. Ho explica el propi enginyer Martin Wilkenbauer.
Vam pintar 19 corbes i tenim 6 accidents lleus, 6 de greus i 0,57 de mortals cada any en tots aquests revolts sumats. Els dos anys i mig posteriors a aplicar la mesura vam tenir 2 accidents lleus i 2 de greus en aquests mateixos punts. Si fas números amb el canvi d'exposició durant l'etapa del Covid, et resulta en una reducció del 80% dels accidents. Un 80%. Comparant amb altres mesures de seguretat a la carretera, són resultats molt rellevants.
And compared to other road safety measures, this is really quite a lot.
Des del Servei Català de Trànsit expliquen com les elipsis s'instal·laran en diversos revolts especialment problemàtics d'arreu del territori i no a carreteres senceres, per posar èmfasi en una conducció més prudent. S'han seleccionat vies amb diferents perfils d'usuaris arreu de Catalunya i a la comarca també s'ha posat la vista a la carretera entre Can de Bànoa i la Pobla de l'Illet, al Coll de Marolla, com a possible espai on aplicar la mesura a futur.
Gràcies, Guido. La plataforma Garrotxa Viva reclama garanties en el projecte de la variant i que es prioritzi la preservació de l'entorn.
Es tracta d'una entitat creada després de la xerrada de la Generalitat a Can Trona d'aquest estiu. Consideren que s'han d'escoltar totes les parts i que no s'han previst les conseqüències de la nova carretera per l'aqüífer de la Vall d'en Bas.
Roger Isern.
Des de fa poc més d'un mes, un grup de veïns i veïnes de la Vall d'en Bas han decidit constituir-se com a plataforma que reclama garanties per l'entorn natural abans de la construcció de la variant. Una idea que sorgeix després de la xerrada d'aquest estiu a Can Trona per part dels encarregats del projecte i que formen part de l'equip de la Generalitat. D'aquella xerrada de diverses hores i on hi van assistir centenars de persones, membres de l'actual plataforma asseguren que en van sortir amb més preguntes que certeses. Un exemple és el de Cristina Moles, que detalla quin és un dels punts que els hi preocupa més sobre la variant.
No veiem clar l'afectació que tindrà l'aqüífer. L'aqüífer que hi ha sota la Vall d'en Bas és un dels més importants de la península Ibèrica i a la xerrada de la Generalitat vam sortir amb més dubtes, amb més preguntes que respostes. Creiem que no està prou treballat totes les afectacions que pot tenir, les conseqüències negatives que pot tenir foradar aquest aqüífer per la comarca a mig i a llarg termini, i això ens preocupa especialment.
A banda, demanen un futur estable per l'entorn i per les generacions que visquin a la Vall d'en Bas. Com a plataforma i segons una de les seves membres, Anna Mercader, treballen en tres eixos per aconseguir els seus objectius.
Comunicació, que es tracta de via xarxes, doncs, explicar, no, el que estem fent i on estem ara, no? Llavors l'altre és l'eix de recollir de signatures en diferents llocs de la comarca de la Garrotxa, no només la Vall d'en Bas, sinó tota la comarca. I l'eix de sensibilització, en què tothom no pensi només què és el traçat, sinó què ens pot passar si es construeix aquesta carretera i què els hi passarà als nostres fills.
Precisament en aquesta línia, aquest dimarts, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha aprovat per unanimitat una moció presentada per Salvem les Valls, relacionada amb el principi de precaució referent a la construcció de la variant. Plataformes, com és el cas de Garrotxa Viva, ja han donat suport a través de les xarxes socials.
És un quart i mig de nou, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses està modernitzant la xarxa d'aigua potable del nucli urbà amb l'objectiu de millorar-ne l'eficiència, reduir les fuites i garantir un servei més sostenible.
Aquesta actuació dona continuïtat a la renovació de comptadors antics de la Canonada en Alta, a la captació de Mala Tosca i al dipòsit municipal.
Laura Segú.
Sant Joan de les Abadesses està donant a terme tasques en una quarantena de punts per sectoritzar l'aigua, una actuació que a més coincideix amb el projecte de modernització de la xarxa d'aigua potable amb l'objectiu de millorar-ne l'eficiència, reduir les fuites i garantir un servei més sostenible. Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadesses.
Substituirem quasi 500 metres de tuberies per tuberies noves i més eficients. L'objectiu és sectoritzar el poble amb nous sectors per fer de la xarxa tota ella, com et deia, molt més eficient fins al punt d'evitar al màxim les fuites, per aconseguir fins a un estalvi de 29.000 metres cúbics a l'any, d'uns pràcticament 200.000 metres cúbics a l'any que tenim d'aigua. Per tant, és una millora molt important en quant a la distribució d'aigua en baixa, que també s'afegeix a les actuacions que hem anat fent últimament amb el canvi d'un 30% dels comptadors a digitals. En aquests moments ja tenim tots els comptadors del poble, tots digitals.
Mentre durin les obres, les afectacions es preveuen puntuals i mínimes.
Estem parlant de 49 vàlvules per sectoritzar aquests nous sectors. Estem parlant d'obres que ocupen ara mateix pel canvi de vàlvules 2 metres per 2 metres. Són zones molt acotades, però sí, és veritat que hem fet cates i forats a moltes parts del poble, que intentarem tancar en poques setmanes. Sí que quan canviem els 500 metres, 450 i pico de metres de canonada, sí que és veritat que aquí l'afectació serà una mica més gran. Intentarem avisar els veïns, intentarem coordinar-nos i organitzar també com puguem l'obra, però no deixa que qualsevol obra, mentre dura, té afectacions.
Aquesta intervenció dona continuïtat a la línia de millores que el consistori està donant a terme de manera progressiva, com la renovació aquest mes de febrer del 30% de comptadors per nous dispositius digitals o la renovació de la canonada en alta entre la captació de la riera Mala Tosca i el dipòsit municipal.
Tot ho fem, evidentment, per poder una millor qualitat de servei, però també perquè tothom pugui estar molt més tranquil, que una cosa tan important com l'aigua de boca i d'aixeta sigui de la màxima qualitat, ens arribi doncs, amb el millor servei, amb la millor eficiència i amb la tranquil·litat de que Sant Joan sí que està contribuint d'una forma clara i decidida a no malmaratar l'aigua i també doncs, a ajudar entre tots a aquestes actuacions que tots pretenem fer i aportar per prevenir aquest canvi de climàtic.
El pressupost és de més de 460.000 euros finançat majoritàriament per l'ACA i el Departament d'Acció Climàtica.
I ara parlem d'instal·lacions esportives perquè l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca cobrirà la pista poliesportiva del poble.
L'equip de govern ho contempla des de fa anys i ara ho podran fer gràcies als 430.000 euros de subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis. Des de l'Ajuntament esperen que aquest espai pugui ser de gran utilitat, sobretot en cas de pluja.
L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca destinarà els 430.000 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat a cobrir la pista poliesportiva del poble, ubicada al costat del camp de futbol. Jordi Cargol és l'alcalde de Sant Jaume.
Pensem que és un equipament necessari per poder tenir el poble, que és cobrir la pista esportiva. Val? Nosaltres ja era un tema que a la primera legislatura, quan va començar el nostre equip de govern, vam dir que el faríem, que ho tiraríem endavant. De fet, el projecte ja el vam iniciar en aquell moment. El va fer en Xavier Bayona.
Es tracta d'un espai ampli que tot tipus de persones del poble poden gaudir i que pot tenir diversos usos, des d'esportiu, però també un bon espai on poder fer sardanes o concerts sota cobert en cas de pluja. El projecte va inclòs a l'anualitat 2027, però des de l'Ajuntament tenen previst iniciar els treballs abans i, de fet, ja tenen contemplades partides per començar els treballs.
Per tant, doncs, tenim el projecte executiu i el tenim fet. Demanarem una bestreta aquest 2026 del 75%, per tant, aquest 2026 si la Generalitat ens acompanya, hauríem de poder iniciar ja aquestes obres.
El cost total de l'obra oscil·la als 550.000 euros i l'Ajuntament té previst posar-n'hi al voltant d'uns 100.000. Des de l'Ajuntament agraeixen en aquest cas a la Generalitat la flexibilitat i simplificació del POSC.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
4 dècades d'èxits. Música de 4 generacions. 65 anys d'èxits.
Necessites una campanya de merchandatge per a la teva empresa o per a la teva botiga? Necessites personalitzar la samarreta del club, de l'escola o de la colla? Vine a Piropop. Personalitzem a mida el que necessites, amb un gran catàleg d'articles de qualitat per triar. Tèxtil, promocions, casaments, equipaments esportius... Vine a Piropop i digue'ns el que necessites. Nosaltres t'ho fem. Piropop, al carrer Consell de Cent sense número d'Olot, al 972-26-0211 i a Instagram.
Aquest dissabte 4 d'octubre al Casal de Sales de Llierca, cloenda del cicle Arrela'm aquí. Una jornada festiva per celebrar les expressions d'arrel amb un taller de cistelleria quotidiana de 10 del matí a 1 de la tarda. Un dinar popular amb sobretaula musical. Un taller de ball folk de 5 a 2 quarts a 7 de la tarda i concerts de música occitana i folk amb la Mus i Camen Leo a partir de les 7 de la tarda. Inscriu-te a la jornada a través del seu Instagram @arrelamaqui2025 o escrivint a arrelamaqui@gmail.com. Totes les activitats són gratuïtes excepte el taller de cistelleria i el dinar. Escriu-nos per a més informació.
Coneix els nostres tractaments d'estètica dental. Un somriure bonic és la millor carta de presentació. De fet, nombrosos estudis demostren que un somriure bonic i d'aparença natural ens ajuda a millorar la nostra autoestima i fins i tot potenciar la nostra felicitat personal i el nostre èxit professional. Les facetes o carilles dentals són una solució ideal per millorar el color, forma i mida de les dents. Pots lluir un somriure perfecte sense fer malbé les teves dents i amb un resultat completament natural. Pots demanar la teva visita sense compromís al 972-280-896 a la Clínica Dental Serra Marín, al costat de la plaça Mercat d'Olot. 70 editorials i llibreries independents, 30 activitats, 40 convidats, 4 escenaris d'interès històric-artístic, 40 autors i autores signant les seves obres i més de 2.000 títols boníssims que te'ls explicaran si vols com mai t'ho han fet. Liber is Liber, festival i fira de l'edició independent, el 4 i 5 d'octubre a Besalú.
Ja són 8:45.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Anem a informar-nos del que passa a casa nostra. Titulars: les entitats independentistes de la Garrotxa apel·len a l'optimisme per recuperar l'esperit de l'1 d'octubre del 2017.
Un any més, Òmnium Garrotxa, l'ANC Olot i el CDR han organitzat l'acte commemoratiu d'aquell dia. Enguany, el llavors màxim dirigent de l'ANC Olot, Josep Ferrés, ha estat l'encarregat de fer el parlament principal de l'acte a la plaça 1 d'octubre de la capital garrotxina.
I el que hem de dir és no treure importància, que vàrem fer una cosa molt i molt important i que recuperem forces i dir, bueno, tornem-hi, potser d'una altra manera, però tornem-hi, perquè és superimportant que hi tornem, i la República Catalana i la independència de Catalunya el que necessita és gent que en la mesura de les seves forces estigui disposat a tornar a lluitar.
La collada de Toses, i en concret dues de les seves corbes, han estat seleccionades pel Servei Català de Trànsit per acollir una prova pilot amb l'objectiu de reduir la sinistralitat en accidents de motos.
La mesura consisteix en la instal·lació de senyalització horitzontal a l'asfalt per forçar els pilots dels vehicles de dues rodes a seguir un traçat més obert a la carretera i evitar els socs frontals o frontolaterals en les corbes amb més perillositat.
Escoltem el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
Ajuden que el motorista faci una traçada segura. El portes cap a la banda dreta de la carretera on hi ha la viona i el faldó i és més segur, l'ajudes a mirar tota la corba perquè faci una bona traçada, evites que trepitgi la pintura i, per tant, forces la traçada segura i, sobretot, també fas que redueixi velocitat. La marca provoca una reducció de velocitat.
La plataforma Garrotxa Viva reclama garanties en el projecte de la variant i que es prioritzi la preservació de l'entorn.
Es tracta d'una entitat creada després de la xerrada de la Generalitat a Can Trona d'aquest estiu. Consideren que s'han d'escoltar totes les parts i que no s'han previst les conseqüències de la nova carretera per l'aqüífer de la Vall d'en Bas.
Un exemple del que diuen l'explica la Cristina Moles, que és una membre del col·lectiu.
No veiem clar l'afectació que tindrà l'aqüífer. L'aqüífer que hi ha sota la Vall d'en Bas és un dels més importants de la península Ibèrica, i a la xerrada de la Generalitat vam sortir amb més dubtes, amb més preguntes que respostes.
L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses està modernitzant la xarxa d'aigua potable del nucli urbà amb l'objectiu de millorar-ne l'eficiència, reduir les fuites i garantir un servei més sostenible.
Aquesta actuació dona continuïtat a la renovació de comptadors antics de la Canonada en alta de la captació de Mala Tosca i el dipòsit municipal.
Escoltem l'alcalde Ramon Roquem.
Substituirem quasi 500 metres de tuberies per tuberies noves i més eficients. L'objectiu és sectoritzar el poble amb nous sectors per fer de la xarxa tota ella, com et deia, molt més eficient fins al punt d'evitar al màxim les fuites, per aconseguir fins a un estalvi de 29.000 metres cúbics a l'any, d'uns pràcticament 200.000 metres cúbics a l'any que tenim d'aigua. Per tant, és una millora molt important en quant a la distribució d'aigua en baixa, que també s'afegeix a les actuacions que hem anat fent últimament amb el canvi d'un 30% dels comptadors a digitals.
L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca cobrirà la pista poliesportiva del poble.
L'equip de govern ho contempla des de fa anys i ara ho podran fer gràcies als 430.000 euros de subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis.
Escoltem l'alcalde Jordi Cargol.
Pensem que és un equipament necessari per poder tenir el poble, que és cobrir la pista esportiva. Val? Aleshores, ja era un tema que la primera legislatura, quan va començar el nostre equip de govern, vam dir que ho faríem, que ho tiraríem endavant. De fet, el projecte ja el vam iniciar en aquell moment, el va fer en Xavier Bayona.
L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa aconsegueix estar per sobre la mitjana catalana, segons l'enquesta Plaensa del 2025.
El centre obté un 8,87 de nota global respecte al 8,45 de la mitjana dels hospitals catalans. Segons les últimes enquestes Plaensa sobre atenció hospitalària amb internament d'aguts del 2024, l'Hospital d'Olot ha millorat la seva puntuació en 15 de les 22 preguntes.
Escoltem el gerent.
Fan aquesta feina dia a dia, no? És una feina que es fa dia a dia, que moltes vegades és difícil de quantificar d'un dia per l'altre, i moltes vegades són feines que donen una percepció a la ciutadania de que es fa feina, bona feina, que es fa la feina ben feta.
Claudi Casanovas, Dolors Rossinyol o Pol Closella seran els protagonistes de la 12a edició de la Bianyal.
Se celebrarà el proper 11 d'octubre al Mas Sovelles de la Vall de Bianya. Novament, l'organització aposta per un espai destacat del municipi on els artistes escollen in situ on volen fer les seves propostes.
La cremallera de Ribes de Freser, més de 400 anys d'història, de molí fariner, espais de creació i residència artística, és el títol del nou llibre del ripollès Miquel Sitjà.
A petició dels seus propietaris, l'historiador va endinsar-se en la història d'aquest espai cultural que en 400 anys d'història ha tingut múltiples usos.
La fira de bruixeria se centrarà enguany amb el Dia de los Muertos mexicà.
La manera d'entendre l'amor de les cultures prehispàniques serà el tema principal de la mostra d'enguany.
En parlarem de seguida amb la Imma del Destí i la seva organitzadora. En esports, el Club Voley Olot aconsegueix plaça a primera divisió masculina estatal.
Aquest ascens ha estat gràcies a la reestructuració de la mateixa federació que ha creat un grup nou.
La ciclista garrotxina Maria Àngels Noguer inicia la seva aventura a la Titan Desert del Marià.
Són 4 dies consecutius de ciclisme de muntanya amb més de 6.000 metres de desnivell.
Ribes de Freser destinarà una partida de 7.000 euros amb l'ajuda d'una subvenció de la Diputació a millorar la pista de pàdel. En aquests 4 anys, des de la seva inauguració, ha patit desperfectes, sobretot en el ferm. I acabarem parlant de rugby. Ja coneix el Rinyola Rugby Club, ja coneix el calendari de la temporada.
El conjunt Ripollès-Banyolí afronta enguany el primer curs de segona catalana després d'aconseguir l'ascens a la final del play-off del darrer curs.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
L'exèrcit israelià assalta diverses embarcacions de la flotilla a 70 milles nàutiques de Gaza.
El govern de Netanyahu afirma que els vaixells s'han aturat de forma segura.
Con centenars de manifestants, mentrestant, protesten al consolat d'Israel a Barcelona.
Han exigit l'alliberament dels activistes de la flotilla i han cridat proclames contra Israel.
Els líders de la Unió Europea neguen el xoc entre l'est i el sud-oest per la defensa d'Europa.
Von der Leyen assegura que la iniciativa del mur de drons es concep com un escut per a tot el continent.
A Catalunya es fan més de la meitat dels avortaments a la sanitat pública de tot l'estat.
Les xifres contrasten amb les de comunitats com Madrid, on gairebé no es fan interrupcions voluntàries de l'embaràs en centres públics.
Dos atracaments a bancs de Girona i Juneda, un de fallit, però l'altre encara busquen els lladres.
El centre de Girona ha detingut tres homes quan intentaven atracar una oficina.
I atenció, perquè el Festival de Peralada arriba a Roma per celebrar una edició única a motiu del seu 40è aniversari.
Els concerts del quartet de saxòfons Keviart i la formació Vespres d'Arnadí han donat el tret de sortida al cicle.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife, embalatge responsable. Futur sostenible.
Són 2:15 de nou, anem a la previsió meteorològica de cara a les properes hores. De moment, tranquil·litat com a mínim fins ben entrat el cap de setmana. Dani Ramírez.
Avui ens espera un dia suau, baixa una mica la temperatura, màximes de 22 a 25 graus. La matinada ha estat freda a la Cerdanya, hem baixat a 0 graus a Das, a l'aeròdrom, però a la vila de Das 4 graus positius. Hi ha molta diferència entre el poble de Das i els de fores a tocar del riu Segre. A Ger, a la Cerdanya, 1 grau, n'hem tingut 3 a Puigcerdà, força freda, i destaquem a muntanya valors de 3-4 graus a la Tosa i a Ulldeter. Positius, ja no són negatius, a diferència de la setmana passada. A Olot, la mínima ha estat de 10, a tocar de Vic a 7 fores 10 graus, a Vic 13, n'hi ha hagut 15 a Girona i 17 a Castell d'Aro, que és de les més altes, juntament amb Figueres, amb 16 graus, a Gombrèn mínima de 8. Bé, situació avui de núvols i clarianes, però en principi s'imposarà el sol en punts de la costa, prelitoral, especialment cap a la selva, mig ennuvolat, també en punts d'Osona. A la tarda, Garrotxa, Lluçanès, Ripollès, hi pot haver alguns núvols, en principi sense pluja. I aquest cap de setmana, primer cap de setmana d'octubre, ens portarà canvis diumenge. Dissabte, dia de sol, puja la temperatura, alguns núvols a la tarda, i després ja diumenge canvia el temps. Matinada, matí, un plogim al Pirineu, poca cosa, la temperatura es manté o baixa una mica a la tarda, a tot arreu, i el canvi arribaria a la tarda-nit de diumenge. Aleshores sí que pot ploure a molts sectors, localment amb tempesta, i quan més pluja preveiem és la nit de diumenge, matinada dilluns. Aleshores les pluges podrien ser una mica intenses cap a la Costa Brava, la Selva, Baix Empordà, Gironès i Pla de l'Estany. Per tant, seria el proper canvi de temps, una mica important, la nit de diumenge a dilluns, matinada a matí de dilluns.
Diuen que el futur es fa des d'avui. I aquí, a la Garrotxa, ens agrada fer-lo entre tots. Amb la Guardiola Universal, cada acció que fas per una energia més neta i compartida, compta. A Bassols Energia volem premiar cada petit pas que fas per un futur més net i compartit. Compartir la teva energia, estalviar, comprar a prop de casa. I també el més important, cada any que estàs amb nosaltres, suma diners al teu compte Fidelitat, perquè la confiança també té premi. Bassols Energia. D'aquí, com tu.
Ara falten 5 minuts per 3 quarts de 9. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa aconsegueix estar per sobre la mitjana catalana segons l'enquesta Plaensa del 2025. El centre obté un 8,87 de nota global respecte al 8,45 de la mitjana dels hospitals catalans. Segons les últimes dades de Plaensa sobre atenció domiciliària i amb internament d'aguts del 2024, l'Hospital d'Olot ha millorat la seva puntuació en 15 de les 22 preguntes, Roger.
El Departament de Salut ha fet públic recentment els resultats del Pla d'Enquestes de Satisfacció de Catalunya que s'han fet a una mostra d'usuaris del CatSalut durant aquest 2025. Entre altres estudis realitzats, el departament ha publicat la valoració de l'atenció hospitalària amb internament d'aguts. Es valoren aspectes com la satisfacció i fidelitat, l'accessibilitat, la informació i comunicació, el tracte i els professionals, el confort i els espais i la coordinació. El gerent del centre hospitalari Garrotxí, el doctor Lluís Ramió i Torrentà, valora positivament les notes obtingudes.
La veritat és que estem molt satisfets, molt contents d'aquests resultats, sobretot perquè és el reflex de com valora, no, la nostra ciutadania, els garrotxins i les garrotxines, la nostra feina, no? Que al final estem aquí per prestar serveis de salut a la gent que ho necessita i que ens valorin tan positivament com mostra aquests resultats.
L'Hospital d'Olot obté una puntuació mitjana de satisfacció de 8,87 sobre 10, superior als resultats del 2024, que van ser de 8,48, i de la mitjana catalana, que és de 8,45. És més, el 98,5% dels enquestats, en cas de poder escollir, tornarien al mateix centre. El fet de sentir-se en bones mans, el respecte a la seva intimitat, el tracte personal d'infermeria i el tracte personal dels metges i metgesses són els aspectes que reben les valoracions més positives.
Fan aquesta feina dia a dia, no? És una feina que es fa dia a dia, que moltes vegades és difícil de quantificar d'un dia per l'altre, i moltes vegades són feines que donen una percepció a la ciutadania de que es fa feina, bona feina, que es fa la feina ben feta.
En altres aspectes i en matèria de xifres, referent a la pregunta de la comunitat de l'habitació, és l'Hospital de Catalunya que obté el millor resultat amb un 94,6%. Els ítems que es valoren per sota del 90% són el consentiment informat abans de les proves i el temps a la llista d'espera. El menjar de l'hospital, amb un 81,1%, supera clarament la mitjana dels hospitals catalans, que és d'un 68%, tot i estar per sota del 90%.
Ara anem a la cultura perquè Claudi Casanovas, Dolors Rossinyol o Pol Clusella seran els protagonistes de la 12a edició de la Bienyal. Se celebrarà l'11 d'octubre al Mas Ovelles de la Vall de Bianya.
El proper 11 d'octubre al Mas Ovelles de la Vall de Bianya es tornarà a convertir en el centre de la Bienyal, la 12a edició d'una mostra de propostes artístiques de diversos estils i que tindran un fil conductor al llarg del dia. Des de fa uns anys, Binari, com a entitat organitzadora, aposta per un espai que està inclòs en l'inventari del patrimoni Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, com és el cas del Mas Ovelles. Les diferents intervencions es fan en el lloc que hagi escollit l'artista segons les seves necessitats i els seus gustos. Al llarg del dia hi passaran noms com Claudi Casanova, juntament amb Elisa Planagumà, Dolors Rossinyol, Pol Clusella, Joan Paller, Jordi Guillemet i Mònica Roselló, entre d'altres. La membre de Binari, Helena Boix, explica quin és el procés de selecció dels artistes de cada bianyà.
La tria dels artistes la fem entre tots els membres de Binari. No som comissaris, som artistes, i aleshores cada artista fa una proposta i convida alguna cosa que tingui ganes de veure, de conèixer el treball o de conèixer l'artista. I aquest és una mica el motiu de la tria i de la varietat d'artistes que fan obres que es despleguen al voltant de tot el mas, a l'exterior, a l'interior de la casa.
Una de les novetats de les darreres edicions és que tota la jornada se celebra en un sol dia, a diferència de bianyals anteriors que es dividien en dos dies. Quim Domena, artista i també membre de Binari, desgrana quin programa tindrà la jornada.
La jornada és tot aquí i d'alguna manera té com una litúrgia que es va seguint les intervencions dels artistes, perquè els artistes també estan aquí i cada un explica la seva obra, i es va fent com un recorregut en diferents espais, es dina, es continua, i després a la tarda ja és més com una cosa més lúdica.
La 12a edició de la Bianyal començarà a partir de les 11 del matí del proper 11 d'octubre al Mas Ovelles de la Vall de Bianya, i acabarà la nit amb música a càrrec de la DJ Elsa Guerra. Les entrades es poden adquirir per un preu de 25 euros pels adults i 10 euros pels nens, tot i que les activitats de tarda seran gratuïtes. Les entrades es poden aconseguir a través de bianyal.net.
I la cremallera de Ribes de Freser, més de 400 anys d'història de molí fariner, espais de creació i residència artística, és el títol del nou llibre del ripollès Miquel Sitjà. A petició dels seus propietaris, l'historiador s'ha endinsat en la història d'aquest espai cultural que en 400 anys d'història ha tingut múltiples usos. Ens ho explica la Paula Sayagó.
De molí fariner, espai de creació i residència artística. Així es resumirien els 400 anys d'història de la cremallera de Ribes de Freser. En aquest petit llibre, el ripollès Miquel Sitjà recorre el context històric dels edificis que van precedir aquest espai, així com els canvis de propietat i d'usos que han tingut. L'estudi permet al docent veure que l'evolució històrica ha sigut positiva i anhela que així continuï sent.
És un llibre que vol connectar el progrés d'un poble que va passar de ser un poble sotmès a un castell a un poble on avui s'hi fa una activitat cultural, artística, esperem que no torni, és a dir, que l'evolució continuï sent positiva en tots els nostres edificis.
Amb la recerca a través de documents, arxius i el boca orella de molts veïns i veïnes, Miquel Sitjà ha pogut descobrir molts secrets de la cremallera. Una de les curiositats és que els primers propietaris, la família Solanell, va tenir un paper decisiu en la història de la Vall de Ribes, però també de Catalunya.
Una família que va tenir dos membres de la família presidents de la Generalitat de Catalunya van néixer en aquesta casa. Això és una notícia, doncs, curiosa. La família Solanell, que també després va acabar residint a Ripoll.
Aquest llibre és, en definitiva, una reivindicació.
Aquest llibre és un llibre de reivindicació de la cremallera i reivindicació de les coses senzilles, humils. Les cases senzilles i humils que tenim en qualsevol poble, que darrere de les quals pot haver-hi grans històries i en poden sorgir grans projectes.
Tal com es pot llegir a la contraportada, la cremallera és ara un exemple de com donar usos civils i culturals al nostre patrimoni històric.
Sant Joan les Fonts obre les portes al misteri. Arriba la 19a Fira de la Bruixeria, els dies 4 i 5 d'octubre. Dos dies plens de màgia, rituals, conferències, espectacles i música que et faran viatjar a mons desconeguts. Aquest any, la cultura convidada és Mèxic. Vine a descobrir la seva energia ancestral, plena de colors, tradicions i espiritualitat. Deixa't captivar per la màgia i viu una experiència única a la Fira de la Bruixeria de Sant Joan les Fonts, els dies 4 i 5 d'octubre. No t'ho pots perdre.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes.
a Daife. Cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Sembla com si fos ahir, però ja porta 19 anys. La Fira de la Bruixeria de Sant Joan Les Fonts arriba a la 19a edició amb el Dia dels Morts mexicà com a gran protagonista. La seva impulsora és la Imma del Destí, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Joan Les Fonts. Què tal, Imma? Com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tot a punt?
Sí. Sí, bueno, sempre hi ha aquelles coses d'última hora, però de moment sembla que ho tenim tot controlat.
Ja tenim les escombres ben revisades, no fos cas que tinguéssim algun accident.
Sí, sí, no, les tenim totes ben preparades. Bueno, ja les hem emplenat de l'energia perquè puguin fer tota la seva feina durant tot el cap de setmana.
I m'explica'ns una mica per què aquest any heu escollit el Dia de los Muertos mexicà per centrar una mica les activitats al voltant de les quals girarà aquesta fira.
A veure, el plantejament bàsicament sempre ha sigut de que ens ha fet gràcia de portar cultures diferents a la fira. Llavors aquest any Mèxic encara no l'havíem fet mai i ens va fer gràcia de dir, va, anem a treballar Mèxic, que hi ha molta cultura ancestral, hi ha molta, bueno, hi ha molta base per poder treballar tota la part més energètica, més espiritual i més potent. I quan vàrem estar parlant amb la gent que ens varen posar en contacte per poder portar a terme tot això, que són una associació que es diu Mexcat, que està a Barcelona, ens varen contactar amb México Baila, que són una altra associació, que ells aviam treballen amb tot el que seria la part més tradicional, però ens varen dir que per una fira així el millor seria tocar un dels temes més importants que estan relacionats amb aquest món energètic, que és el Dia de los Muertos, i vam pensar que seria la millor opció.
Ells tenen una manera diferent d'entendre la mort o d'entendre el traspàs de la vida a la mort, no, Imma?
Sí, realment per ells és com una festivitat molt alegre on hi ha molts colors i el que fan és potenciar el record d'aquelles persones que ja no hi són per donar-los vida a través nostre mateix, no? Llavors, clar, per ells és això, és una festivitat. No és un... Aviam, sí que és un dol quan perden amb algú, evidentment, però la visió de que passen a una altra vida i que tenen un altre camí per fer, no el veuen com algo desastrós, sinó que el veuen com un altre camí, com un procés més de la vida. Llavors, clar, això és maco quan veus que hi posen tants colors, tanta il·lusió i tant... Bueno, formen, o sigui, la vida els hi forma part d'aquesta mort que l'hem de passar tots i per ells és com algo molt important, però no per anar-ho a veure d'una manera molt trista i apagada, sinó per anar-ho a veure com la il·lusió de recordar amb aquesta persona que ja no hi és.
Ja sabeu que hi haurà també diverses conferències, per exemple, destaca la presència de la Rebeca Beltrán.
Sí. Aviam, ella és historiadora i arqueòloga i realment es portarà moltíssima informació sobre temes del calendari azteca mexica, però també ens vindrà a fer un ritual a l'hora de la inauguració de la fira, que jo crec que és un ritual molt maco basat en el fet que serà fer totes unes ofrenes a la Mare Terra i als ancestres perquè la fira vagi bé, però la manera de treballar que tenen és bastant canyera.
I com no podia ser d'altra manera, Vall de Bruixes, Vall de Gegants, tota una festassa, tota una exhibició del poder del món esotèric al Clot de l'Infern a Sant Joan Les Fonts, amb un munt de parades, eh, Imma?
Sí, això sí. Ens sembla que cada any els anem aixutxant més i n'hi ha més. Perquè n'hi ha molts que volen entrar i la llista d'espera és llarga, llavors, clar, és complicat. Però ens sembla que aquest any comptem amb 70 i algo parades.
Dissabte i diumenge al Clot de l'Infern de Sant Joan Les Fonts i Olot Televisió amb un programa en directe a partir de 12:45 del migdia d'aquest diumenge. Imma, una abraçada molt i molt gran.
Moltíssimes gràcies i bueno, ens veiem per allà al Prat.
Ens veiem allà al Prat, i tant, gràcies.
Adéu-siau.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Temps ara pels esports. El Club Volei Olot aconsegueix plaça a primera divisió masculina estatal.
El Club Volei Olot ha aconseguit una plaça a categoria estatal. La temporada passada el conjunt olotí va fer una gran campanya en l'àmbit de resultats, però no va poder aconseguir l'ascens en els play-offs, ja que no va fer un bon paper en els partits més transcendentals de la temporada. Tot i no aconseguir l'ascens, el sènior masculí confiava en el fet que la reestructuració de la mateixa Real Federació Espanyola de Voleibol, pel que fa a les categories, li acabés donant l'ascens als olotins. Ho explica el coordinador del Club Volei Olot, Marc Busquets.
Veiem que aquesta temporada es reestructurava tota la lliga, es creava un grup nou, el que ens donava moltes opcions de que si participàvem a fases, tot i no treure una de les primeres posicions, doncs tinguéssim l'oportunitat, no, d'acabar pujant, i al final així va ser. L'equip content, el club encara més, i amb moltes ganes de començar la lliga aquest diumenge a casa.
Després d'alguns anys en categoria autonòmica, l'Olot torna a competir a escala estatal contra equips de gran nivell. Enguany el grup de primera divisió masculina està format pel Barberà, Torredembarra, Monjos, Hospitalet, Reus, Manresa, Pòrtol, Sabadell, Sóller, Saragossa i Arcs. Enguany l'objectiu des del club és competir tots els partits i aconseguir la permanència com més aviat millor. Busquets explica que l'equip té ganes d'aconseguir els objectius, però que s'ha d'anar a poc a poc.
Sí, sí, l'objectiu que ens ha marcat és la permanència, seguir rodant els jugadors més joves perquè vagin agafant pes dins el vestidor i portar el millor vòlei que puguem, doncs, a casa, no? la nostra afició, i que disfrutin cada 15 dies de vòlei del màxim nivell.
El Volei Olot jugarà el seu primer partit al grup B de la primera divisió masculina a casa. Els olotins jugaran al pavelló d'Esports Olot aquest diumenge a les 12 del migdia contra el Volei Pòrtol. A part del sènior masculí, el femení ha descendit de categoria i l'infantil femení també ha aconseguit l'ascens a primera després de la fase d'ascens amb doble victòria aquest setembre.
I acabarem parlant d'equipaments esportius. En Ribes de Freser destinarà una partida de 7.000 euros de la Diputació de Girona a la millora de la pista de pàdel, Paula.
Entre finals d'aquest mes i principis de novembre, Ribes de Freser preveu iniciar les obres de millora de la pista de pàdel. Després de 4 anys des de la seva inauguració, el consistori destinarà una partida de 7.000 euros en renovar el ferm del terra. L'inici de la rehabilitació de la pista variarà en funció de l'arribada del material, tot i que l'Ajuntament preveu que sigui en el termini marcat. Escoltem a l'alcaldessa de Ribes de Freser, Mònica Sant Jaume.
Terra quedava com desfermat, la moqueta s'arrugava i per tant necessitàvem una renovació. I en aquest sentit, gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona referent a instal·lacions esportives, doncs hem pogut fer aquesta modificació. La contractació ja està feta, ha valgut uns 7.000 euros, val? I la finalitat és que amb aquesta nova moqueta, amb aquesta nova solera, doncs no tinguem aquests problemes i quedi el terra, diguem, ben enganxat.
Doncs ho deixem aquí, demà hi tornem a la mateixa hora, que ja serem divendres. Gràcies per seguir-nos, bon dia a tothom.